Pendents d'aquesta nominació, d'aquest anunci del nou Nobel de la Pau. D'aquí una hora arribem a les 10 i 4 minuts. Tornem a les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
La informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Farem conscienciar la gent que era important fer com cosa, per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, nosaltres continuem, ja mos trobam davant aquesta segona hora de programa, ben pendents del temps, sobretot perquè sempre que s'apropa el cap de setmana mos agrada també tenir aquesta previsió meteorològica més definida. De moment, el que podem dir és que, afortunadament, aquesta dana Alice no va impactar les Pitius tant com apuntaven les previsions i, finalment, la pluja, tot i que sí, que va arribar, no va deixar danys importants. Joana?
No, hem de dir que, com desafortunadament, no ha estat tan gros com la setmana passada. De fet, avui els infants i també els adolescents de les Pitiuses d'Eivissa i Formentera tornen a les aules perquè recorden que ahir se varen suspendre les classes com a mesura preventiva per a aquesta tempesta que se va produir ahir. Les precipitacions registrades, però, han estat molt inferiors, com dèiem, a les de la setmana passada. Estan parlant d'uns 30 litres per metre quadrat acumulats a Eivissa i 32 en el cas de Formentera, però i per avui, Marta, que vos espera?
Vinga, anem per avui, que tenim 20 graus de temperatura en aquest moment. Això sí, avisos que continuen, tampoc podem davallar la guàrdia del tot, les Pitiuses seguiran en avís groc, a les 6 de sort baixa es retirarà aquesta alerta, però els intervals de núvols enruixats ocasionals per al dia d'avui, recordem, podrien afectar qualsevol indret de les nostres illes. De fet, de cara al cap de setmana, que també això mos interessa, la EMET va comunicar que el temps seguirà a les Balears de manera inestable al Manco per dissabte dia 11 d'octubre. O sigui que podríem dir que benvinguts a la tardor. Mapa de temperatures, Joana, que estem compartint per als espectadors i descrivint per als oients.
Mapa, però que hem de dir que les temperatures no estan baixant encara
del
tot.
No, és vera, només el mal temps,
hem tingut una mica de ruixats, tempestes, etc, però seguim, com podem veure
calor,
en imatges, amb 25-26 graus de temperatura més o manco arreu de l'arxipèlag. Sí que amb una mica de ruixats, però de moment les temperatures diurnes no baixen del tot. Sí que les nocturnes baixen una mica més, entre 17-20 graus de temperatura tenim els vespres. Dormim ben a ple perquè en l'estiu ha estat ben diferent, però ara sí que podem dir que de les diurnes no hi ha bastant de canvis.
Tenim la imatge del radar en directe on veiem, sí, alguna presència de núvols encara, els efectes d'aquesta dana d'Alice que afectarien sobretot a les Pitiuses i al nord de l'illa de Mallorca, sobretot a la zona d'Alcúdia. I les nostres beauties, les càmeres en directe, que mos revelen, que podem extreure de les imatges que compartim just en aquests moments i que mos permeten això, comentar el temps en directe, a part de gaudir, no?, d'unes imatges precioses del nostre arxipèlag. A les Figueretes, a Eivissa, encara viuen els efectes d'aquesta tempesta perquè veiem una mà grisa amb presència de núvols, també grisos, però al Manco no se veu que estigui plovent.
És com s'ha dit, després de la tempesta,
la calma.
Com que arriba la calma.
Sí, però també
calma.
Després aquesta maró, no?, o aquesta mà vea que diuen els experts, no?, que sempre ve després de la tempesta. A Eivissa no gaudeixen de bon temps, el Manco no en aquest moment, Joana.
No, a veure si pegam un oada d'una altra de ses càmeres, en aquest cas es Puig de Maria a Pollença, Mallorca. Aquí també veig, no?, que el cel està bastant ennigulat, nígols bastant grisos encara, però que s'aniran estirant al llarg de la jornada d'aquest divendres. Sí que veiem estonetes o moments de sol, i com dèiem, temperatura bastant similar a la que ja vàrem tenir ahir.
Anem amb més qüestions perquè no podem deixar de banda aquest titular. Mos va cridar l'atenció i probablement mos seguirà cridant l'atenció de cara a les futures setmanes. Recordeu la fuita de llum que va deixar sense electricitat gairebé tot el país, a excepció de nosaltres, per unes característiques que tot una explicarem i recordarem. I doncs l'empresa Red Elèctrica ha detectat durant les darreres dues setmanes variacions brusques de tensió en el sistema elèctric que, i aquí la part més important, poden tenir impacte a la seguretat del subministrament.
Sí, perquè els nostres oients i els nostres telespectadors mos entenguin, això vendria a ser que podrien provocar una situació similar a la que ja havíem viscut. Per això, Red Elèctrica demana modificacions per a reforçar d'alguna manera el sistema i evitar que això torni a passar. Però en què consisteixen? Idò, avui ho tornem a demanar en Mateu Oliver, que és degà del Col·legi d'Enginyers Industrials i que sempre ens acompanya per donar-nos una miqueta de llum, mai més ben dit, no?, en tota aquesta qüestió. Bon dia, Mateu, com
bon
estàs?
Bon dia, com estàs, Joana?
Mai ben dit, perquè sempre també hem parlat d'assumptes d'aquests.
Tema conflictiu.
Exacte. Bé, d'entrada, no?, de Red Elèctrica diu que aquestes variacions poden desencadenar potencialment desconnexions de demanda i generació que acabin desestabilitzant una mica el sistema elèctric. No sé si hem de tornar a pensar que hi haurà un cero tècnic com els que ja vàrem tenir, una fuita massiva de llum, o no tornarà a passar això?
Això no ho pot dir ningú.
És a dir, clar, no tenim una bolla.
No, però hi ha bastant de números de que passi perquè la feina que s'havia d'haver feta no s'ha feta. I ara se mos estan veient les costures, no? Llavors, nosaltres mos hem de retreure a l'any 2000. L'any 2000 hi havia un procediment operatiu, el 7.4, que deia de control de tensions. Molt bé, aquest procediment operatiu estava pensat amb una estructura de xarxa i de generació que no hi havia renovables. Molt bé, se va fer una política de renovables que trob extraordinari, perquè la implantació de les renovables dins Espanya i sobretot dins la península és espectacular, però aquest procediment no se canvia. I tothom mira cap a un altre costat. Llavors, aquí hi ha com una errada, una decepció, de que no s'està introduint generacions de distinta categoria i de distinta funcionalitat i no s'ajusten els procediments. Què passa? Les tensions se mouen. I va haver la pana que varen viure tots i a partir d'aquella pana se demana un canvi en aquest procediment. Dic, home, que bé, que se demana un canvi, però a veure previst un poc abans. Hi ha països que estan descarbonitzats, per exemple, Paraguai i Uruguai, tenen, no consumeixen petroli ni gas. Ells van en fotovoltaica, eòlica i hidràulica, que en tenen molta. Llavors, ells s'han ajudat i no s'aixerra que se'ls hi apagui el llum. Llavors, aquí hi ha hagut un problema que ha estat essencialment del govern, de la Comissió del Mercat de l'Energia i, en última instància, perquè és que està obligat a fer la feina de Red Elèctrica, però no necessàriament d'ells, sinó ve d'aigües amunt.
Mira, per això ara t'anava a demanar justament, no s'han fet els deures, per tant, aquí hem de donar la culpa o aquí hem d'estirar les hores? En el govern central?
En el govern central, de totes. Val. Totes. Vull dir, i en el seu braç executor, que és la Comissió Nacional del Mercat de l'Energia. Se posen aquestes comissions perquè funcionin. No se ponen aquestes comissions perquè s'entretenguin en discussió amb vicentines. Vull dir, en el final estan xerrant d'un tema de, jo, i em sap greu dir-ho així, de seguretat nacional. Vull dir, tu no pots tenir un país sense corrent.
Hi havia possibilitat de fer els deures des d'aquella pana d'aquell dia, sí, que vàrem tenir...
Bueno, no, des d'aquella pana. Ara
no.
No.
Vull dir, no hi ha temps. No,
no hi ha temps.
S'haurien d'haver fet els deures abans.
No, exactament. I ara, què passa? Que, clar, Red Elèctrica, després de que li varen deixar tot la gent, li va dir moltes coses, doncs pues ara està posant... Pues, s'ha tiritat la mussafarina, no?
És que estàs donant uns titulars que no me donen ni temps a apuntar tot el que m'està passant pel cap en aquest moment. El primer és el següent. Si Red Elèctrica va fer aquests anuncis, pot ser... M'estic obrint les espatlles perquè això passarà d'un moment
sí
a l'altre.
Home, Red Elèctrica supos que està cansada de ser culpable d'una cosa,
clar,
que no és seva. Dic, escolti, jo faig el que vostès me diuen i ho aplic en diligència, i el que no puc fer és que si vostès no fan la feina de regulació d'abans, ell no pot exigir una cosa que no està pactada.
Per una banda, el segon encara és pitjor. Quan va ocórrer la pana elèctrica, no s'havien fet els deures, ara, recordem, encara no s'han fet aquests deures, però la demanda elèctrica era molt menor, perquè, recordem, era el mes d'abril, ara mos trobam octubre, novembre, que se ho suposa, no tant aquí a les Balears, però a la península, que les temperatures davallen.
Més fred.
Clar, haurà una gran demanda elèctrica, que vol dir, el manco, sí, des del meu desconeixement, que la situació serà menys favorable, o no?
No.
No té
quan
per què.
Més demanda,
val,
més estabilitat en el sistema.
Ah, no me diguis, val.
Sí. Sí, sí, és curiós. El que interessa, quan més demanda...
Com una bicicleta, no? Com més rodes,
exactament,
més bé
vol dir que estadísticament les fluctuacions de demanda se noten menys, perquè percentualment són més petites. Per tant, el sistema té més capacitat per corregir-les, amb inèrcia pròpia, no? Què passa? Quan hi ha poca demanda, una petita alteració a qualsevol banda se fa grossa. I aquí què està passant? Està passant que les fotovoltaiques tenen, haurien de tenir, i no totes tenen, una cosa que se'n diu grid forming. És a dir, elles, tot va per electrònica de potència. Llavors, heu d'entendre que una placa fotovoltaica genera corrent contínua, però nosaltres la transportam i la consumim amb alterna. Llavors, hi ha un procés de canvi. Aquest procés de canvi se fa amb electrònica de potència i podríem entendre que imprimeix la corrent. No la genera d'una manera natural, com fa un generador síncron, és a dir, una cosa que rota, com una generació hidràulica, o una generació de carbó, o de gas, o nuclear. Val? Llavors, aquests generadors tenen unes inèrcies tan grosses que permeten les fluctuacions puntuals superar-les amb certa holgura. De fet, ho han fet sempre. Què passa? Arriba aquesta tecnologia nova, i si aquesta electrònica potència no està, el que fan és tenen fluctuació, però no poden ajudar a restablir el sistema, perquè no estan per això, a no ser que tinguin aquest grid forming, que supos que ja les estan posant totes perquè se'ls estan veient els peus. Ah. Què passa? Fluctuacions de tensió. Quan la tensió fluctua, la pròpia impedància de la xarxa fa que aquestes fluctuacions siguin locals. Llavors, pots tenir potència rodant posada per allà, que és el que està passant ara, perquè ara estan gestionant la xarxa segur, segur. Uh-huh. Vull dir, no segur, que ja era una obligació d'abans. Ara és segur, segur. Llavors, clar, si tu tens una potència, per exemple, al Maraz, que ho volen tancar, i no sé per què, però la central nuclear que la volen tancar està per allà, i a 300 quilòmetres hi ha una fotovoltaica que et li passa un nígol per damunt i de cop en sec, de produir en el 100%, baixa, produir en el 60%, pues resulta que aquesta fluctuació de tensió al Maraz està massa lluny per poder aportar els seus generadors en aquesta oscil·lació. Llavors, clar, s'han assustat, i m'apareix normal, perquè si història era, posa'm més potència rodant. Ah, perfecte, posa'm-la. Doncs pues no funciona. M'explic.
No funciona el sistema?
No basta. No basta. Aquesta fluctuació mesures local no les podem absorbir perquè estan la generació síncrona està massa fora de la que tenim allà. Què vol dir això? Vol dir que mentre això ho vagin corregint i vagin posant aquest grid forming a les fotovoltaiques, podran superar aquestes tensions. Però si sobrepassen uns umbrals, per seguretat se desconnectaran les fotovoltaiques. I llavors es tornen a tenir un efecte cascada.
Mateu, i se suposa, per exemple, que no se pot emmagatzemar, per exemple, per evitar aquestes fluctuacions?
A Xina, els fa anys que estan experimentant amb bateries de liti, amb bateries d'inèrcia, amb bateries d'arena. Estan fent un munt de coses.
Està aquí en una altra galàxia, no?
Bueno, han previst, escolta, si nosaltres mos volen descarbonitzar, que els xinesos ho tenen claríssim. Ara que ho fan a lo bèstia, perquè la presa de set gorges s'assusta. Però bueno, si han d'inundar pobles, les inunden. Aquí tenim una altra sensibilitat.
No van de magros.
No van de magros. Llavors, però han previst que tindran i necessitaran uns acumuladors per poder compensar aquestes oscil·lacions. A part del grid forming aquest que li fa falta a les fotovoltaiques.
Tornant a l'anunci, perquè recordem, estem parlant amb el degà del Col·legi d'Enginyers, Mateu Oliver, sobre aquest anunci que fa Red Elèctrica que podia haver noves fallides, degut a que si no es prenen algunes mesures, el sistema podria tornar a fallar. I quan li feien la pregunta directament, pot passar? Ha estat rotund, Mateu, ha dit, sí, pot passar perquè no s'han fet aquests deures. Recordant, però, anem al nostre territori. Aquí, a les Balears, la situació és diferent. De fet, quan va passar la fallida el mes d'abril, a nosaltres no ens va afectar perquè anem connectats d'una altra manera.
Nosaltres som més independents.
Exactament. Això vol dir que si...
I la penetració de fotovoltaica aquí no és tan alta com a la península.
Val. Això vol dir que si passa, que probablement sí... I
nosaltres ens tornarem a desconnectar i amb un pot de sort ho superarem.
Val. Sí. Aquesta era la meva pregunta.
Sí.
O sigui, l'escenari serà molt semblant a el que a nosaltres ens va passar el mes d'abril.
En efecte.
Que no ens afectaria.
De fet, hem de dir que des de 2009 no hi ha hagut cap zero tècnic com es diu en aquest àmbit aquí a les Balears, és gràcies a aquest cable, no?, que arriba de la península.
Exactament.
Però no, que també
dona molt d'equilibri. És que en aquesta història, com veus, quan més grossa és la xarxa, quan més interconnectada està i quan més demanda hi ha, més estable és.
tenim com a més possibilitats o més alternatives.
De poder gestionar les turbulències.
I això no té a veure res, i ara ja entram dins un tema de conspiració, podríem dir, entre cometes, els anuncis que varen fer de Brussel·les, del famós kit d'emergència, recordam, o si tot això és una conspiració també per fer mal a les renovables, no?, que diuen algunes males llengües. O sigui, anem a posar-nos un poc que hi ha, quins interessos hi ha al darrere de tot això.
Mira, jo crec que tot és un poc una ouija. És a dir, les ouijas és un sumatori de forces, no? N'hi ha tantes que mai saps cap on tirarà. Doncs pues això passa igual. Jo crec que hi ha un munt d'interessos creats.
Hi ha molt de dobbers en joc
i estan allà damunt. I entenc que tothom fa ben bé el que pot, no? Llavors, què té que veure? No ho sé. Però ja t'ho dic, com que és una ouija, no sé quins factors hi ha aquí damunt i com afecta. Però està clar que és algo important. I, de fet, està clar que hi ha interessos creats per debilitar Europa. Això ja, si m'anàvem un poc més lluny, estàvem
al mig. És un anàlisi molt interessant, clar.
No, entre xinesos i americans, que cadascú fan un joc distint, Europa ha regulat tant i tal, però està molt enrere. Vull dir, a Europa també se li veuen els peus. I crec que també això ja és com una conseqüència d'una causa, que és que hi ha coses que Europa no ha fet el que havia de fer. Això sí, tenim estap de les botelles, que és una xulada, i tenim un munt de normatives que estan molt bé i són molt garantistes, però si indústria europea no s'ha recolzat el que s'hauria de recolzar, si indústria de la defensa no s'ha recolzat el que s'hauria de recolzar, i ara ens trobem que, ui, hem de comprar element de defensa en els israelites. Ostres, que guai! Pues ara no li poden comprar, perquè els palestinos no sé què està passant. I com, bé...
Però al final tots són interessos i tot és política i tot són...
Ja, no? Però aquí és una política que se va jugar fa 10 anys i ara estan pagant aquestes conseqüències de nova previstes coses amb suficient antelació. Rússia també és un altre interlocutor i, clar, Europa està bastant estreta.
Clar, Mateu, no, Marta t'ho ha demanat de manera velada, però per ventura, ja que xerres tan clar, t'ho hem de demanar
directament. Sí, el meu problema és queixar-me, clar.
Hem de preparar un kit per aquest hivern,
No crec que arribem aquí.
D'aquest de que mos proposava Brussel·les.
No crec que arribem aquí. Sobretot nosaltres.
Brussel·les mos ho recomanava en termes un poc més bèl·lics, però en termes de corrent, de llum, de
electricitat... A Balears no crec que arribem en això, de vegades. No.
O sigui, això que t'ha dit la Marta, que s'ha comprat per...
M'agrada molt, eh?
Un aparell per poder carregar els mòbils.
Exactament.
Manual.
No? Hi ha moltíssim, no? I pots carregar tot tipus d'estris elèctrics. Això no és necessari, veritat.
No.
De totes maneres, estic veient aquí darreres notícies, no?, que fins i tot publiquen alguns diaris, no?, sobre red elèctrica i tot el que està passant. Fins i tot aquí parlen de que la IE està intentant analitzar el risc d'una nova fallida, no? Ho publica el diari 20 Minutos, no? Això, tu que ets expert en intel·ligència artificial, pot ajudar la intel·ligència artificial a preveure, per exemple, quan t'hauria una nova fallida?
Sí, pot ajudar perquè la previsió que té i la quantitat de dades que manegen i la quantitat de dades que té red elèctrica és impressionant. Llavors,
és estadística i números.
En efecte.
No? És algoritmes de posar
algoritmes
en conjunt.
Algoritmes i antropologia. Fa calor, la gent fa no sé què, se'n van de vacances, passa no sé quantos, això és bastant estable. Llavors sí, que se pot fer. Però el problema està en que el control dinàmic de tensió que han de fer els generadors se fan a través de consignes en temps real. És a dir, l'operador, que ara ja s'hi han posat, a través de la pana que va venir, l'operador li ha de dir al generador, dic, escolta, ara m'has de fer aquesta correcció. I se'n va un altre i li has de fer una correcció. Per tant, hi ha un circuit de control que està centrat en red elèctrica i que el generador ha de complir, tant
més
en potència
notícies.
Activa com reactiva.
Mateu, de darrera hora, i perdona que t'interrompi, Iberdrola anuncia talls en el subministrament de llum a la València capital i altres 22 municipis de la província per aquesta setmana. Estem parlant de l'11 al 17 d'octubre i diuen que és per tasques de manteniment per poder garantir la qualitat del servei i el servei de les instal·lacions. Són notícies quan cerques de darrera hora.
Que...
No podria tenir a veure també...
Bé, quan tu fas manteniment de xarxes, llavors si la xarxa va amb ell o la xarxa té una altra entrada per una altra banda, tu pots tallar una línia, sobrecarregues la següent i pots gestionar-ho segons a quines hores faig els manteniments perquè la gent no noti que s'ha quedat sense corrent. D'acord? Però si la línia és única i tu alimentes un nucli urbà amb una línia de mitja i aquesta línia l'has de fer manteniment, òbviament, clar, no pots tirar un altre cable temporal perquè facin això. Llavors, sí, has de fer un tall. Però bé, jo estic, quan veig aquesta notícia, estic més content que no preocupat. Dic, hombre, que bé, que mantenim les línies.
Manteniment, sí.
Perquè el manteniment és d'aquestes coses que la gent, no li, els polítics no ho entenen com algo positiu. En canvi, els enginyers, el manteniment...
I una darrere. Molt. Una darrere, perquè és veritat, és un dels temes del dia, i probablement després de...
M'està animant molt, eh? Vull dir, no tenia una tensió.
En aquest cas, diu, tota aquesta situació de demanda ha duit a l'operador del sistema elèctric a programar molta més energia a les hores crítiques en les que s'exigeix aquesta demanda. Això sí. Seria per part de Red Elèctrica.
De diuen... control seguro, seguro.
Exactament, o sigui, estan diguem, fent tasques, com unes tasques, per tal d'evitar el que se podria produir, o és altament probable que seria una nova fallida.
En efecte. Sí, sí, no? I està bé que ho facin així. No, això. El que passa que és que va devenir un zero per veure aquesta història. Sí, la gràcia de l'enginyeria i del manteniment és que tu estàs i la gent no nota la teva feina perquè no, tot segueix igual. Tu dius, ah, mira, no ha passat res. Dic, home, no ha passat res perquè hi ha gent que fa feina darrere. Clar. Perquè si no fas feina, passen coses. I ara estan veient que no s'ha fet la feina que tocava.
No ho deim nosaltres, és l'anàlisi que fa el degà del Col·legi d'Enginyers de les Balears, Mateu Oliver, a qui demanava, no?, sobre la possible d'una nova fallida elèctrica després que Red Elèctrica anunciés que si no es prenen mesures, si no se li dona un suport en aquesta entitat, podria haver falls errades en el subministrament. Mateu Oliver, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquesta visita. Gràcies. 10 i 24, uns consells, continuem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és actualitat.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. No et perdis el gran concert a la Fundació Miró dissabte 11 d'octubre amb la Camerata de France interpretant Schoenberg, Berio i l'estrena mundial del Zapatero Flamenco de Daniel Tosi. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. M'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosir?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja... Està...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Deu i 27 minuts. Si vos costa dormir, la qual cosa és molt probable perquè la manca de son afecta una gran part de la població, segur que vos sona la paraula melatonina. Un estudi fet als Estats Units diu que el seu consum ha augmentat els darrers anys i, a més, ho ha fet a totes les etats. No hi ha dades en concret sobre Espanya, però els experts diuen que tenen la mateixa sensació, que s'ha accelerat molt el consum d'aquesta substància natural, sobretot en els darrers anys. Joan.
I segur que si ho comprovam amb persones de l'altre voltant, també sí. Ho comprovam. Veurem, perquè alguns metges igualment diuen que és estrany que un pacient amb problemes per dormir no l'hagi provada i fins i tot que alguns pacients la continuen prenent malament no els faci efecte. Volen comprovar, per tant, quina és la qüestió en relació a aquesta melatonina, si es ven més o no. I en parlàvem amb el doctor José Manuel Valverde, com a metge de família, i també saludàvem a Rosa Llull, com a vocal d'oficina de farmàcia del Col·legi Apotecaris. Benvinguts els dos, com esteu?
Hola, què? Okay.
Començant per na Rosa, perquè en Rosa te farem una primera pregunta molt clara, és a dir, hi ha un augment, s'estan receptant més, se venen més que fa uns anys aquests productes amb melatonina?
A veure, hem de dir que és veritat que en els darrers anys, clar, mos han augmentat les consultes de la farmàcia.
Hem perdut en la Rosa, tot d'una la recuperarem, però tenim el doctor José Manuel Valverde, qui segur que també aquesta consulta li han fet. Puc prendre melatonina o si se pot combinar amb altres tipus de fàrmacs? Ha notat l'augment, doctor?
Muchísimo. Quiero decir, hay estudios en Estados Unidos que son, bueno, pues sitios donde hay una forma de medir un poco más práctica que la nuestra, donde se habla de unos incrementos brutales en el consumo de melatonina. Aquí en España, aunque no tenemos unos datos tan claros, sí sabemos que hay una tendencia importante a utilizarlo, ¿no? Pero hay que particularizar que el hecho de que se venda mucha melatonina y que haya crecido mucho se debe a que por debajo de 2 miligramos no se considera medicamento y es de venta libre, ¿no? Con lo cual existe la posibilidad de que la gente, por el boca a boca, pues a mí me va bien, yo me lo compro y tal. Pero el problema es que a dosis inferiores a 2 miligramos el efecto no es muy grande, y luego que hay que tener en cuenta que no es un hipnótico, quiero decir, no es un fármaco que sirva para dormir, ¿vale? Es un fármaco que regula los ciclos circadianos, que de alguna manera la melatonina se produce de forma natural en el organismo cuando los ojos transmiten al cerebro la idea de que es de noche, de que hay oscuridad y de que nosotros estamos entrando en un horario en el cual podemos dormir. El problema es que si no hay una higiene adecuada del sueño, o sea, si te pones con la pantallita, te pones a ver la televisión o te pones a leer un libro electrónico o con la pantalla del móvil hasta las tantas, o te tomas la melatonina en un momento de la tarde en la que todavía hay mucha luz, no funciona. O sea, porque realmente lo que hace es regular el ciclo del sueño, con lo cual se tiene que tomar a una determinada hora, ¿vale? Se tiene que tomar como medicamento, en principio, por encima de 2 miligramos, con un control médico, y por supuesto, sin olvidarnos de que es un cronorregulador del sueño y de la vigilia, no es un hipnótico, no induce el sueño si no hacemos todo lo demás. Quiero decir, lo más importante es la higiene del sueño.
Que es decir, doctor, que hem d'acompanyar una mica, no? Nosaltres també hem d'acompanyar una mica el procés d'anar a dormir, no només prenent aquesta melatonina, sinó també rebaixant una mica el ritme, començant a crear espais així sense pantalles, no? Per facilitar que faci més la funció. Doctor Valverde, també li volíem demanar, pot ser un problema si se consumeix...
En principio la melatonina está pensada para tomarla un tiempo adecuado, no es un medicamento para tomar eternamente. Es verdad que en pediatría, en niños que tienen trastornos de desarrollo y tal, que acompañados con insomnio, hay estudios a un año sin problemas, ¿no? Pero en principio, lo ha de controlar un médico, se ha de pautar por un tiempo, y por supuesto, lo más importante es que regula nuestro reloj interno, pero lo que no podemos hacer es dejar en manos de la melatonina sin hacer esa higiene del sueño, de ir reduciendo la actividad. nos ha pasado a todos de ver una película de esas muy excitante o con mucha acción, y es absolutamente imposible el dormirse después, por mucha melatonina, aunque tuvieras tomado una benzodiazepina. No son incompatibles con las benzodiazepinas, lo que pasa es que la benzodiazepina por encima de 21 días se engancha y luego no hay forma, o sea, hay miles, yo te diría que millones de personas que toman benzodiazepinas para dormir cada noche, ¿no? Sobre todo gente mayor. Otra cosa que no se puede hacer de ninguna manera es decir, yo no duermo, pero me paso todo el día pegando cabezadas o me echo una siesta de 3 o 4 horas. O sea, el sueño tiene... los requerimientos de sueño van muy, muy paralelos a la edad, y entonces, en principio, cuanto más mayores somos, tenemos menos necesidad de sueño. Y probablemente echamos más cabezadas y nos hacemos unas siestas más grandes.
Doctor, deixi'm introduir de nou en aquest cas a Rosa Lluís, ja que han recuperat la connexió, i també ampliarem aquesta informació, perquè Rosa Lluís, com a vocal de l'Oficina de Farmàcia del Col·legi de Portecaris, li donem la benvinguda de nou i tornem a demanar aquesta pregunta, perquè volen saber també des de les farmàcies quina és la sensació. S'està venent molt més aquests productes amb melatonina?
A veure que en els darrers anys hem notat un augment de les consultes en general sobre productes relacionats amb insomni, estrès i angoixa, no? Perquè això sí que des de la pandèmia sí que hem notat un augment. I, evidentment, a peu de mostrador se demana molt freqüentment sobre la melatonina. ¿Vale? És una de les coses que han anat xerrant, o la gent comenta, i sí que és vera que tenim una demanda més alta d'aquests productes i de productes en general per contra l'insomni, per dormir.
Mm-hmm. Com deia el senyor Albert, entenem que és a partir d'una certa quantitat que ja sí que s'ha de fer en recepta, però si és menor, sí que se pot comprar sense recepta. No sé si les farmàcies, la majoria de productes que es venen són que van sense recepta, en aquest sentit.
Sí, clar, nosaltres hi ha dos tipus, no, de comercialització, és a dir, els complements alimenticis, que en principi la dosi màxima és 1,99, i a partir de 2 mil·ligrams ja se consideraria medicament de prescripció. És a dir, abans és d'indicació, ¿vale? És a dir, per tant, va lligat a un professional sanitari que és farmacèutic, en principi, o hi hauria d'anar, i després, a partir de 2, ja és un medicament. Per tant, aquí tenim aquesta diferenciació. Sí que és vera que en dosis... és a dir, en dosis molt altes, és a dir, pareix que és un hormon, és un medicament segur, però sí que és veritat que s'ha de fer en mesura i s'ha de fer sempre recomanat d'un professional sanitari amb una indicació, és a dir, amb una higiene de la son, amb tota una sèrie de mesures per acompanyar en el procés i en el pacient.
Li volia demanar a Rosa, com a vocal de l'Oficina de Farmàcia, però també al doctor Valverde, perquè també es parla molt de l'ús de melatonina en nens, fins i tot en nadons que el tenen més, que els hi costa més dormir seguit, el típic dels que hi ha primers anys, que costa més, mares i pares que intenten que descansin, que alguns recorren a melatonina. No sé si s'ha sentit a la farmàcia, Rosa, començant per tu, han vengut demanant també això, perquè no sé si és recomanable en aquest sentit.
Clar, nosaltres en aquest cas només ho fem quan hi ha una prescripció, és a dir, quan hi ha una prescripció mèdica o el metge li ha indicat, perquè és vera que els cicles de son no s'estableixen fins més en band, i clar, és a dir, en aquest cas jo crec que ho hem d'agafar en compte. Sí que és vera que en nens amb alteracions neurològiques sí que, com bé ha dit el doctor, sí que hi ha prescripció, però en altres casos crec que s'hauria de valorar una mica tota la situació, ¿vale? Perquè els son no s'estableixin més endavant, i si no, derivant el metge en aquest cas.
Mm-hmm. Doctor Albert, com ho també, no sé si ho has sentit darrerament això també, no? En nadons, intentar en nadons perquè donguin més, per això que se vol que descansin
més. Sí, és una barbaritat. Como ha dicho mi compañera de farmacia, incluso en estos trastornos de neurodesarrollo se utilizan dosis nocturnas diarias de hasta 10 miligramos. Pero claro, evidentemente con un control médico y no se puede hacer de cualquier manera. También hay otra cosa que estaba mirando hace un rato, y es que hay un estudio publicado en 2023 en Estados Unidos sobre 25 productos y de prescripción sin receta, y 22 de los 25 contenían cantidades de melatonina distintas a las que figuraban en las etiquetas. De hecho, había a algunos que no tenían melatonina y otro tenía un 347% más de hormona de lo que anunciaban en el envase. El problema de los suplementos dietéticos, que bueno, yo un medicamento que se vende en una farmacia es muy fiable, pero hay otras vías de canalización de estos pseudomedicamentos en supermercados, en herboristerías y en 40.000 sitios, y claro, no tienen los controles sanitarios que tiene un medicamento que se dispensa en una farmacia. Otra cosa a tener en cuenta.
No, i a més, això és molt important perquè tal vegada la gent no li dona la importància, no hi pren melatonina i no és conscient, o se creu que perquè és natural, José Manuel se pot prendre com si fossin gominoles, i no és així, no? De totes maneres, clar, la dosi aquí a Espanya me consta que, a excepció que te la recomani un metge, és baixa, perquè als Estats Units duplica o triplica, o sigui, no té res a veure. Aquí me consta que és molt baixa el nostre país.
Esa es otra cosa. Hay melatoninas que se venden como complementos de estos
alimenticios
que tienen una dosis de melatonina de risa o de chiste, y que van acompañadas de otras cosas, ¿no? Como magnesio o no sé qué historias, que tampoco tienen ninguna evidencia científica que eso sirva para inducir el sueño. O sea, yo es que le tengo bastante respeto a estos complementos alimenticios porque, bueno, no son inocuos, y en ocasiones, como los controles sanitarios sobre esto no son muy grandes, pues te puedes dar algún susto.
Clar, Rosa, no sé si en aquest cas també heu notat aquest boom, no?, d'aquest tipus de productes, que a partir d'un boom s'obri un filó on també, com de José Manuel, poden crear-se altres productes, teòricament de melatonina, però que a part de melatonina tenen altres propietats que no són tan recomanables, o fins i tot alguns en sucre, per fer-ho més que enganxin més, o que la gent li trobi més agradables. Vull dir, aquí també s'obri un filó perillós.
Sí, clar, és que com bé diu en José Manuel, el que ens trobam és això, hi ha productes que tenen melatonina, però clar, la qüestió és que a vegades van moltes vegades acompanyats d'altres fitoteràpics, vale, com hipnòtics i sedants, com poden ser amàpola de Califòrnia, valerianes i demés, que van acompanyats amb aquesta melatonina. Per tant, a vegades no sabem exactament quin d'aquests components és el que ha fet l'efecte, no? I per tant, els trobam en moltes situacions. Clar, és important destriar quan s'ha d'indicar, com s'ha d'indicar i que realment els productes que tinguem tinguin la dosis que diu l'envàs i que s'ha reportat això. Passen els complements alimenticis, no passen els medicaments, però sí que és vera que estan trobant que hi ha una varietat molt àmplia cada vegada més d'aquests productes i, bueno, hi hem de valorar més pues, quins poden ser indicats i quin no i en quines situacions. I quant de temps.
I la pregunta del milió, doctor Valverde, és efectiva? La gent que està patint, no?, aquests problemes per dormir, vale, i que malauradament som una societat molt medicada, això és una alternativa més natural, és efectiva?
Vale. Es efectiva si la tomas a la hora adecuada.
Com vostè ha explicat abans,
clar. Si hay una higiene en el sueño, si apagas la luz, si no te pones a ver la televisión o a jugar con el móvil. O sea, es adecuada porque si coincide con la excreción de melatonina que produce el propio organismo. O sea, sería suplementar lo que el organismo produce. Lo que es una estupidez es tomárselo a las 4 de la tarde y ponerte a ver una película de miedo, porque es que no va de ninguna manera, ¿no?
Y la sugestión mental que fa molt, també.
Exacto. Y además, pensar que el sueño, o sea, tú cuando le das a la luz, pues se apaga y se enciende con un interruptor inmediatamente. El sueño no es así, ¿eh? Si tú te metes en la cama y empiezas a darle vueltas a la cabeza o a hacer cualquier actividad pues que te despierte, ya puedes tomar melatonina o incluso una benzodiazepina, que es muchísimo más peligrosa. Pero, o sea, todo hay que hacerlo con mesura. Es verdad que hay medicamentos o cosas que se ponen muy de moda, ¿vale? Y que todo el mundo, pues todo el mundo toma melatonina. Lo que pasa es que luego vienen y dicen, no, es que llevo no sé cuántos años tomando y no me sirve para nada. Claro, pero no han hecho, han tomado unas dosis bajísimas, luego las combinaciones, sobre todo en medicamentos que no se venden en las farmacias. Pues la farmacia es un sitio con una seguridad importante, ¿no?
Y tanto,
y además
sí.
La gente que... Pero claro, es que lo hay en los supermercados, lo tienes en sí. Mercadona o lo tienes en cualquier otro sitio y tú no sabes lo que lleva eso.
No. En tot cas, sempre assessorar-se per els professionals farmacèutics, metges de capçalera, com estem fent nosaltres just en aquest moment. Així que molt agraïda al doctor José Manuel Valverde, metge de família, i a Rosa Llull, vocal d'oficina de farmàcia del Col·legi d'Apotecaris de les nostres illes. A tots dos, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vull pensar, Joan Ferrés, que dorms bé, tu.
Sí, no sé si se me nota a través de les càmeres, però sí, sí, no me queix.
Tot i que aquí mos sé que han pres, però sí que tenim la fortuna del manco, les hores que dormim bé. Un apunt sobre la situació a Son Espases, que aquest dia es preocupava l'atenció, sobretot com havia alterat aquest número alt d'ingressos de les darreres hores, i ens comuniquen des de l'hospital que la situació està millor, que hores d'ara hi ha 44 pacients pendents d'ingressos. És que la situació, asseguren des d'alguns sindicats com SATSE, està més controlada i que des de gerència els hi han transmès que aquesta darrera hora, no? Que de moment hi ha aquests 44 pacients pendents d'ingrés. Respecte a la reprogramació d'activitat quirúrgica i mèdica, a excepció en casos oncològics i patologies preferents, s'ha mantingut. O sigui que simplement s'ha reprogramat la del dia a dia, però tots els casos més greus, com els oncològics i les patologies preferents, segueixen el seu curs. També hi ha hagut un reforç del personal a urgències i a la unitat número 21. Apertura de tots els llits disponibles, incloses també les de la unitat del SON. I respecte, un darrer punt, l'ambulatorització de pacients i derivació en els seus hospitals de referència també s'ha produït després de la realització de les diferents proves i procediments. O sigui que actualitzem aquesta informació i que se trobaria el manco no amb l'atenció que tenia el dia d'ahir, que varen parlar fins i tot de col·lapse. Avui la situació torna en certa manera més o un poc més a la normalitat. Amb aquest punt arribem a les 10:44, uns consells i tot d'una parlam d'educació financera amb Cristina Borrallo.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. Fem un tenton.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolà i Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
El dia, amb Marta Garau.
Avui toca parlar de cultura financera i fem un exercici nou, ja que volem recrear com si ens trobéssim, per exemple, a un institut, a una classe de secundària i estiguéssim just a punt d'assistir a una classe xisco d'educació o de cultura financera, que en tenim molt poca, per cert.
Gràcies, Marta, perquè moltes vegades es diu que a les escoles s'hauria de fer més formació sobre les complicacions que ens trobam quan ens convertim en persones adultes, ja sigui, per exemple, per entendre la factura del llum, saber d'on ve un o un altre import que paguem, i en en aquest sentit, també seria interessant aprendre conceptes que ens trobam relacionats precisament amb aquesta cultura financera. Per això avui volem recrear aquesta lliçó magistral i qui ens farà de professora serà la nostra col·laboradora, a partir d'ara, la teacher Cristina Borrallo. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
De Advocada de Futur Legal. Clar, parlam d'aquesta cultura financera. Crec que fins i tot hauríem de parlar d'alfabetització financera, que seria com una passa prèvia, i a les escoles ara mateix tot això no s'està fent. Uh-huh. Perquè no hi ha interès en que, com a persones adultes competents, entenguem com funciona la factura del llum o què significa SIVA.
Uh-huh. Efectivament, a les nostres escoles els nostres nins no tenen en el currículo escolar, com altres països sí que ho tenen des de fa molt d'anys, els nostres nins i nines no tenen de dins el currículum escolar cap assignatura relacionada, ni tan sols relacionada en temes d'educació financera o d'alfabetització financera, com has comentat, perquè seria la passa prèvia, no? No tenim cap tipus de coneixement des de que som petits, i per tant, què passa? Que quan ja arribam a una edat més adulta, doncs tenim seriosos problemes per entendre'ns en el món de les finances en general, a vegades en conceptes molt bàsics.
Clar, i a partir de quina edat se suposa que haurien de començar a ensenyar als nins aquesta cultura financera? No sé, a primer de primària ja els hi poden parlar de que és una hipoteca perquè se vagin preparant per la vida adulta, o també hauria de ser com un ensenyament gradual?
Hauria de ser un ensenyament gradual, i des de ben petitets jo crec que els nins ja haurien de saber el manco, el que signifiquen els conceptes dels dobbers, no? Perquè el concepte genèric, tal vegada ells no tenen cap coneixement si tu no li expliques. I anar introduint gradualment, així com passen els anys i els cursos escolars, anar introduint conceptes una mica més amplis, no? Perquè, per exemple, el concepte d'hipoteca, doncs, el que és hipoteca en si, però sí que has fet de donar un préstec. Jo tinc un ninet que ara en té 8 anys, però ja fa temps que nostre l'insistim en això, no? En el que significa donar préstec i el que significa donar interessos.
Per favor, que s'aturi el món ara mateix. Ara tornarem en allò específic, Cristina Borrallo, però m'has obert aquesta porteta i a mi això m'ha fascinat. Que avança sopa. No, en el teu fill, 8 anys has dit.
8 anys.
I ja li ensenyes el concepte préstec.
Mm-hmm. Però ja fa anys que el coneix, eh? I de fet, ell a vegades, si té qualque lladrioleta, a sa germana li fa un préstec i li ha de tornar amb interessos. Entre ells, ja aquest tema ho tenen molt clar.
I quin percentatge d'interessos li posa?
El tipus de venciment, és a dir, escolta, tens 7 dies per tornar-me, i si no, el tipus d'interès serà tal. És a dir, entre ells se parlen així. I crec que és important que sàpiguen aquest concepte, perquè després, clar, un nil que va a fer la compra, li dones dobbers, es canvi, que li
molt
donen,
important,
que sigui correcte.
Espero que els interessos siguin baixos entre
els
germans.
Baixos,
ah, va,
baixos,
ja me puc quedar més tranquil·la.
Són quasi simbòlics. Són quasi
no
m'ho
agradaria que entre famílies hi hagués usura, que ja seria
totalment prohibida a casa nostra. Però
que seria un desastre. Clar, però si començam a impartir aquesta classe, que avui mos han proposat que mos facis de mestre d'economia bàsica, clar, què són els dobbers? Com et explicam en els nins, que són els doblers, els diners, és a dir, la moneda.
Uh-huh. Al final, els dobbers no són més que una altra cosa que una invenció humana, perquè al final mos l'hem inventada per evitar el que seria s'intercanvi, no? En castellà es trueque. Al final, abans la gent s'intercanviava les coses, no? Te donen una gallina per 4 ous. És a dir, això eren... I encara existeix, en altres països existeix, però no és més que una invenció per donar un valor a les coses. I, a més, un valor que se pot intercanviar i que significa, és com un concepte abstracte, però que crec que tots, sobretot els més petits, haurien de conèixer el que implica, i el que implica tenir-los, preservar-los, estalviar-los, invertir-los. No? Aquests són conceptes que són molt importants.
I com s'hauria d'integrar això a l'hora d'explicar-ho clar? S'ho dic perquè ara allò que és aquest model holístic, on se suposa que tot ha d'estar integrat dins aula, i clar, els de matemàtiques no només fa matemàtiques, també hi ha coses com a transversals. Aquesta economia, per exemple, la classe de matemàtiques o la classe d'història seria el millor lloc on pot explicar-ho, és a dir, en els nins quan els ensenyen a fer problemes. M'imagino, també explicar una mica que són els doblers, que aquests problemes també poden servir per calcular l'interès, explicar el concepte de venciment, tot això haurien d'integrar-ho de qualque manera o crear una assignatura específica d'economia, que ja és a batxiller, però clar, a nivells inferiors, i a part és optativa, no tothom la fa.
Sí, jo al final tampoc som partidari de que hi hagi una assignatura concreta, sinó que hauria de ser algo més transversal, que hauria de tocar totes les assignatures, inclús les assignatures coses com història, no? Per històricament explicar què significaven i l'evolució que han tingut els diners. També la classe de matemàtiques, com és lògic, seria la fonamental, però també hi ha assignatures en els currículums que m'he estat mirant un poquet, en currículums de nis més petits, que és el medi, no? Al final el medi no és només el que ens envolta, sinó nosaltres amb el medi. Aquí també podria ser una assignatura important on incloure aquests conceptes de, que són conceptes bàsics, però conceptes que és que al final, quan tinguin ja 13, 14, 15 anys, ja se mouran pel món i han de tenir-los clars. Al final no se tracta de fer de ser aquí tots uns vamos, experts en finances i economia, però sí que tenir conceptes bàsics perquè vagin per la vida amb uns certs coneixements i que no els aprenguin espel. Això crec que és fonamental.
Clar, no? Els conceptes talvi, els conceptes jadriola, clar, te l'ensenyen a casa. Ara en puc parlar perquè ja no existeix la nostra, ja com a caixa d'estalvi s'ha desaparegut. Jo me'n recordo d'Ibercajero, que a la meva època ha plogut, el varen posar en marxa i era la primera vegada que podies anar amb monedes de 100 pessetes en el caixer, i tu anaves en el caixer, ficaves 100 pessetes o 200, les que tinguessis, i te donaven com un punts, i això va fer que el manco nins de la meva generació els primers mesos, també t'ho he de dir, anessin com a boats per anar en aquell caixer. Perquè
estava dissenyat amb una estratègia de màrqueting tan potent per fomentar l'estalvi en els nins, que jo crec que això s'ha perdut un poc, perquè no han agafat el mateix model altres entitats financeres.
Sí que hi ha llibretes infantils, però clar, no involucren tant en els nins. Jo crec que també allò bo, tant a escola com a casa, perquè també els pares són un pilar fonamental amb aquesta educació financera, seria que també tot quedàs integrat, que el nin entengués que si té uns estalvis, on les té, perquè funciona, o perquè et pot fer servir, com funcionen.
Sí, s'hauria, sobretot les cases, és fonamental, perquè al final s'estalvi, tenim la tendència a pensar que s'estalvi, és que pugui estalviar, estem parlant des que pugui estalviar, és primer gastar, és a dir, tu has de fer tota la despesa familiar i el que te sobra estalviar. Aquí tal vegada hauríem de canviar el xip, no? Que és el que diu Warren Buffett, és a dir, fer a la inversa, és a dir, primer estalvies i després destines a es qui pugui, com és lògic. Perquè tenim la tendència de dir, bé, jo ho gastaré tot i el que me sobra ho ficaré, no. Doncs aquí fer el pressupost familiar, seria important que els nins participessin també a l'hora de fer aquest pressupost familiar, en la mesura que ells, com és lògic, puguin, no? Però fer-los partíceps d'aquest pressupost de destinar, doncs, tal vegada, doncs, un 70% a despesa, perquè és el que la família pot suportar, però un 20%, per exemple, que sigui estalvi, i no destinar-lo tot a oci, que normalment les famílies arriben pues, en aquest límit, no? Que podem estalviar un 30% i tot se'n va a oci i no tenim capacitat d'estalvi.
I saps que això serà molt difícil de canviar perquè vivim en una cultura d'experiències, i això ho deies, els que els van parlar, per exemple, dels préstecs per vacances, la qual cosa anys enrere era impensable, no? Que la gent demanar un préstec per anar-se de vacances. És veritat que això serà difícil de canviar per la cultura actual que tenim. Un apunt respecte, que això tal vegada també és diferent, invertir en art, per exemple.
Clar, ja que parlàvem de cultura financera i de saber invertir, volem demanar-nos si l'art és un bon valor refugi. I hi ha un empresari d'origen asturià, resident a Mèxic, que és en Juan Antonio Pérez Simón, que ha consolidat una de les pinacoteques privades més rellevants del panorama internacional, amb més de 4.000 peces que van des de l'edat mitjana a l'actualitat. I nosaltres en parlam aquí veig la seva col·lecció, perquè ha arribat un acord a l'Ajuntament de Madrid per cedir aquesta col·lecció. I, Cristina, aquells que puguin, invertir en art és un bon valor refugi, ara que els doblets sempre te diuen, els doblets perden valor, s'han d'invertir, s'han de moure en qualque cosa, pots comprar, o, per exemple, podries comprar art, o hi ha qui inverteix en cases. L'art com a inversió, tu com a experta, la recomanes, o també se n'ha de sabre, com tot en aquesta vida? Han de tenir aquesta cultura financera per no tenir un disgust i acabar com, que no te pensis que compres un Rembrandt i sigui un Rembrandt.
Exacte, això mateix. Lo més important, això que sí que vull traslladar com a idea general, a l'hora d'invertir un ha de pensar molt en sa diversificació, és a dir, no invertir tot en el mateix puesto. Això és un concepte a tenir molt present. Després està el tema de sa liquiditat, és a dir, la capacitat que tenc per tornar en dobbes allò que estic invertint. Això ha de ser, és a dir, si jo tenc una necessitat de tenir líquides immediata, allò que invertesc ha de donar-me aquesta liquidez immediata. És a dir, la més immediatesa que serien els dobbers a la compte corrent. Això és líquid pur, no? En canvi, un bé immoble o un bé d'art, com comentes, això tal vegada és més difícil de tornar-lo amb dobbers ràpids. Clar, si estem parlant d'obres com aquestes que estan sortint aquí en aquestes imatges, clar, això són obres que són valor refugi total, és com l'or. Al final, sí o sí trobaràs qualcú que te la compri, sempre, perquè són poques peces en tot el món i gent amb voluntat, amb capacitat de tornar-te-les a comprar. Clar, si anem cap a un altre tipus d'art, doncs, hombre, aquí sí que hem de fer el pensament de dir aquella obra a mi m'encanta, però allò és un xurro, perdó, i clar, no m'ho comprarà ningú. Per el tant, que invertir aquí tot no seria bona idea.
És que això és dificilíssim, i saps que les crisis sempre afecten el mercat de l'art, lo primer, o sigui que tal vegada, a no ser que sigui un valor segur i que diguis, puc apostar per una obra d'una pintora com, per exemple, Frida Kahlo.
Però, per favor, ara, perquè me parles de Frida Kahlo, Marta Garau...
Compte-li-se als oients i als espectadors.
Ni que nosaltres ara tinguéssim un tema preparat en aquest sentit, perquè a la col·lecció Pérez Simón, obra de Diego Rivera i de Frida Kahlo, i precisament ella serà una de les protagonistes del dia a partir de les 11, perquè s'acaba d'inaugurar a Mèxic la Casa Roja. Recorden que hi ha la Casa Azul, que seria el museu que havia fins ara, però ara és la Casa Roja, la que s'ha inaugurat, que és un nou museu dedicat a l'artista, i nosaltres podrem xerrar la seva neboda neta, na mare, Romeo Kahlo, la impulsora d'aquest projecte, en què es recupera la casa natal de la pintora mexicana. I allà podran trobar no només obres seves, sinó també molts objectes personals per viure una experiència 360. Si a qualcú li agrada l'obra de Frida Kahlo i és per Mèxic, doncs tindrà l'oportunitat de poder visitar-lo.
I crec que ja fris de poder parlar amb mare Romeo Kahlo a les 11 a la ràdio. Si seguiu amb nosaltres, l'escoltau.
Interessantíssim,
sí,
el tema.
És veritat, a més, és un museu que acaba d'obrir a Mèxic i és la part més íntima de l'artista, les cartes, la part més personal, diuen que era el lloc on quan s'enfadava amb en Diego Rivera se n'anava a cas pares, en aquell cas, per refugiar-se.
Saps en qui no ens enfadaríem mai?
Amb la Cristina Borrallo, de ben segur, eh? Gràcies, Cristina.
Amb la Cristina, però tampoc amb els nostres companys de Sarana, que cada dia mos duen de mercat, i quan qualcú t'oferei cada dia fruit i verdura fresca, és que no te pots enfadar. Jo ara ja fris d'anar de compres en Rosa de Lima, en Pere i en Matalana.
En la part televisada agafen el relleu els nostres companys de l'Ara Nam. Nosaltres seguim aquí a la ràdio i recordeu, en pocs minuts entrevistam mare Romeo Kahlo, neboda neta de l'artista de Frida Kahlo, aquí.